Bueno, estem aquí a la generació un altre cop amb un àudio, una entrevista, en aquest cas a la Laura Jané, acompanyada de CGT d'Ensenyament, secretària general.
Sí, bon dia.
Bon dia. Estem terminant el cicle de mobilitzacions, podríem dir, d'aquest curs.
Bé, bueno, clar, el curs s'acaba, llavors, o sigui, no, no és que, o sigui, entendre-ho com que s'acaba el cicle de mobilitzacions en el seu conjunt, no? Potser...
Esperem que no.
No, no, esperem que no. O sigui, estem treballant per poder seguir el curs vinent. S'està parlant a les assemblees de centre, eh? Doncs, si doncs directament no es comença el curs o si el que es fa és esperar a unes... No, unes setmanes per poder tornar a trobar-nos totes, etc. Però les mobilitzacions no s'acaben perquè la lluita no s'ha acabat, no hem assolit la victòria que estem buscant. Ara, aquest cicle en concret, no, de les vagues de maig i juny, doncs sí, ahir va ser 9 de juny, no, que va venir doncs, el Papa a la ciutat de Barcelona i que es van gastar moltíssims milions d'euros, no, que per aquesta visita, quan ens estan dient que no hi ha diners per l'educació pública, però sí que hi ha, no?, per una visita d'estat, a més, doncs, profundament amb una ideologia molt concreta, doncs era important sortir ahir i fer sentir la veu, no?, i posar també aquesta protesta, no?, i aquestes reivindicacions al centre. Tenim encara diumenge, no?, la gran manifestació on es convoca, doncs no convoquem només els sindicats, sinó tota la societat civil per defensar l'educació pública, perquè estem en emergència educativa, fa mesos que ho estem dient, però el cicle com a tal no s'ha acabat. Haurem de seguir, i tant que haurem de seguir.
Ara que dius això de la societat civil, volia preguntar per com han estat les relacions, la cohesió dins d'aquest cicle de mobilitzacions, amb altres sindicats, però també amb les famílies, l'educació. Hi ha molts pols, molts agents vinculats. Com ha estat aquesta vinculació? O ha estat algun recolzament? O com ha estat aquesta construcció d'aquesta mobilització més integral i conjunta?
Jo ho dic sovint, que la unitat sindical és com una relació tòxica, sense ànim de frivolitzar, eh? Però clar, som sindicats diferents, això ens enriqueix, però... Bueno, depèn amb quins sindicats, no? És a dir, quan comencem tot això, ho fem des de la mesa sectorial de docents, també des del Comitè Intercentres del Personal d'Atenció Educativa. Al Comitè Intercentres tenim sindicats que són i que representen el professorat de religió, per exemple, no? I això doncs també ens porta a contradiccions i, evidentment, doncs, treballar amb comissions i UGT colze a colze ens porta a contradiccions. Bueno, ja ho sabem totes, eh? Que el 9 de març van signar l'acord i, per tant, es queden fora. Ara, amb la signatura de l'acord de l'annex, no? Que, de fet, s'ha signat un acord que no és un nou acord, és un annex al del 9 de març, que l'ha signat el Sindicat de Professors de Secundària. Aquesta unitat sindical s'ha anat transformant al llarg del temps. I ara mateix, doncs l'aposta que tenim des de CGT és treballar des del comitè de vaga, perquè hi ha l'USTEC, que és el sindicat majoritari, estem nosaltres com a quarta força a la mesa, però també hi ha doncs, l'intersindical, la COS i les companyes de la CNT. Per tant, ara mateix per nosaltres l'espai de negociació ja ho havia de ser, no? Ha sigut un dels errors o de les autocrítiques que hem de fer, que hem tornat a entrar, no?, en la dinàmica institucional de negociar a la mesa, tot i que anàvem convidant a les companyes de la resta del comitè de vaga, però ara el que hem de fer és negociar això a través del comitè de vaga. I respecte a les famílies, doncs també hi ha aquesta reflexió, no? I hem estat treballant amb les famílies, sobretot des de la base, no?, des de les assemblees de centre, que han estat treballant doncs, amb cada AFA o amb cada AFI, però potser sí que des dels sindicats hauríem d'haver tingut més relació amb la FAQ, i això és el que estem fent ara mateix, no? I hem començat a treballar i també doncs, amb la manifestació de dissabte hem començat a treballar amb moltes altres entitats que van més enllà dels sindicats. Hem de trobar aquest equilibri entre que entre que els sindicats hem de tenir un paper protagonista, però que no hem de ser les úniques protagonistes de tot aquest conflicte, perquè bueno, ho hem dit sempre, que és un tema... O sigui, no és un tema només salarial, mm-hmm. no? I això amb el resultat de la consulta va quedar molt clar.
Sí, va molt clar.
Mm-hmm. Que les treballadores no es tracta només d'un tema de salaris, es tracta d'un tema de condicions laborals, perquè clar, al final, quan tu estàs treballant per sobre no de les teves possibilitats, és a dir, realment el temps que tu tens per treballar, que tens per dedicar, que no pots fer bé la teva feina perquè estàs dedicant molt de temps a gestionar focs, no? Bueno, focs, o sigui, urgències,
burocràcia,
mm-hmm. que a més no tens temps per coordinar-te, que a més, quan vols fer propostes a claustre tens un decret de plantilles i un decret de direccions que no et permeten que el claustre tingui realment un pes i una veu en el projecte pedagògic del centre, això també és un problema, no? Mm-hmm. Llavors, hem d'anar treballant tot això conjuntament, no? I al final també hi ha el punt de que som nosaltres les que estem a les aules, no? És un dels lemes que cantem, no? Però que som nosaltres les que sabem quines són les necessitats i podem intuir molt millor per on passen les solucions. És que això també és democràcia obrera.
Sí, no, de fet, des del meu punt de vista, que del costat de les famílies, diguem, veiem les limitacions que hi ha i sap que moltes vegades demanar coses a professionals que te diuen que no puc perquè no hi ha recursos, no puc fer el que s'hauria de fer segons fins i tot els seus decrets, però no puc complir perquè no hi ha recursos, o sigui, materialment és impossible.
Bueno, és que són els problemes del decret d'inclusiva, no? És a dir, ideològicament, el decret d'inclusiva hi estem molt d'acord, és a dir, tu has de poder accedir a l'educació pública, siguin quines siguin les teves condicions uh-huh. de salut, econòmiques, socials, no? Uh-huh. I hi ha d'haver realment una convivència, no? És que a mi el tema de la integració com que sí. No m'agrada perquè uh-huh. implica, no? Doncs una harmonització de les infants, però sí que ha de poder haver una convivència i és un valor molt important entendre. Doncs, com deia abans, no? Que els sindicats són diferents, que les persones són diferents entre nosaltres, mm-hmm. que cadascuna té les seves necessitats i les seves potencialitats, estigui en la situació que estigui, no? I que hem de poder conviure i compartir i aprendre les unes de les altres. Què passa? Que com que hi ha aquest punt de partida, però no s'hi posen els recursos necessaris, doncs el problema és que sembla que hi hagi alumnes que molesten, de fet. Hi ha un sindicat en concret que ho planteja així. Clar, si tu no hi poses recursos, però s'ha de fer, és molt fàcil arribar a aquesta conclusió, i aquesta conclusió ens posa molt a prop de l'extrema dreta. Uh-huh. I per tant, i més a la situació.
O deixes la pilota en els professionals que estan i tirar de la seva vocació,
de,
no?
De la seva vocació, de la vocació. Jo tinc, ho he explicat moltes vegades aquests dies, hi ha una companya de Lleure, la Nuri, que diu es que no hacemos chorizos, yeah. no? I evidentment cal una professionalitat per fer chorizos, o sigui, no va per aquí, sinó va de la feina quan estàs treballant amb persones o quan estàs acompanyant, no? en el creixement, no és matemàtica.
És material
no?
delicat.
És un material delicat. I moltes vegades a les meves companyes de feina, quan entren a treballar al menjador, és com una de les nostres tasques més importants és gestionar l'excepcionalitat, no? Tenim una normativa, sabem com hem de funcionar, però ens hem d'anar adaptant a la realitat i, de fet, és una de les coses més xules de la feina, no? Que tu arribes i no són tots els dies iguals. Uh-huh. Però, clar, que no siguin tots els dies iguals no vol dir que t'hagis d'emportar feina a casa sigui on sigui, quina sigui la funció que facis dins l'escola, no ens hem d'emportar feina a casa amb hores que no cobrem, deixant-nos-hi la salut i deixant-nos-hi sobretot també la conciliació. Es parla molt de conciliació. De fet, els serveis mínims que ens marquen han posat serveis mínims a extraescolars, han posat serveis mínims a l'última a cases de colònies, a les escoles oficials d'idiomes. No? D'acord, plantegem-nos que són serveis essencials, però llavors qui està sostenint. Només hi ha una part de la societat que ha de sostenir, aquestes cures i ha de sostenir tot aquest acompanyament en el creixement. A més, fem la reflexió de que és un sector profundament feminitzat. Uh-huh. Llavors, aquí també hi ha un tema de lluita contra el patriarcat en la que hem de poder posar fre en què no podem seguir els sectors més feminitzats sostenint gratuïtament la vida. Uh-huh. O sigui, com per fer una anàlisi molt més profunda del que està passant. Sí. Uh-huh. I una cosa que ens va cridar molt l'atenció quan els penúltims, la penúltima negociació dels serveis mínims, que vam plantejar que havia d'haver serveis mínims a les escoles oficials d'idiomes, perquè clar, la gent s'havia de treure el seu títol, i en canvi, als centres educatius a presons no demanaven serveis mínims, no? I és que és profundament classista, no? És a dir, per què una persona que s'està traient un títol d'uns idiomes que entenem que qui ho està fent, per aquesta persona és important, i és necessari, però això és molt més necessari que fer una reinserció, i amb totes les cometes del món, perquè ja sabem com funcionen les presons, a les persones que estan privades de llibertat. Doncs aquí també veiem, no?, quin és el biaix classista del govern del PSC.
Sí. Uh-huh. I ara que parlaves de cures, tu com estàs? Com portes tot aquest cicle que dèiem de maig, juny? Perquè clar, això no sosté sol. Hi ha un sindicat, hi ha una administració, hi ha una militància, però també hi ha gent militant també que acompanya a les persones que esteu més, diguem, més visibles, no?
Sí, bueno, clar, és que a més no és només maig i juny, és que portem sí. Tot el curs, no? De fet,
ja sembla com més concentrat
clar,
ara.
Clar, no? De fet, si fem un repàs, comencem a l'1 de setembre amb les companyes TI, o sigui, les treballadores integradores socials i les educadores socials que n'havien acomiadat a moltíssimes a 25 de juliol i que, de fet, amb el nou acord se'n posen menys de les que s'han acomiadat. I comencem amb una càrrega policial l'1 de setembre davant de les portes del departament. Seguim amb la vaga que vam convocar des de la Federació d'Ensenyament de CGT per quan van assaltar la flotilla el 3 d'octubre. Seguim amb la vaga general pel mateix tema el 15 d'octubre i a partir d'aquí ja arrenquem tot aquest cicle de mobilitzacions, és a dir, que plantejar-nos que sí, crec que també hem de tenir clar que l'esgotament és acumulatiu.
Clar.
És a dir, si comencem les vagues de maig i juny fresques com una rosa, no?
No
és el mateix. Doncs ho hem anat sostenint doncs, entre totes, aprenent també de la feina. Crec que ha sigut molt interessant com hem anat aprenent a delegar-nos feines, no? En la unitat sindical hi ha tensions, però a dins les organitzacions també. Hem de poder-ho reconèixer. I una cosa que deia que és, ostres, quan tenim feina ens discutim menys. I això és una cosa molt positiva, no? Que totes, o sigui, no només les delegades, sinó tota l'afiliació s'ha volcat en tirar aquestes mobilitzacions endavant. I ens hem escoltat molt i ens hem anat fent relleus tant com hem pogut i ens hem anat sostenint la vida. També hi ha un altre punt, no? Que és com aquelles persones de fora de l'organització que també t'anclen, com poden ser doncs, la família, que bueno, en aquest cas... Doncs,
família àmplia.
Sí, no? No, jo parlava de la família sanguínia, no? Però les parelles o companyes, vincles com, no, cadascú. Els vincles sexoafectius, els vincles d'amistat i també els vincles de militància, no? Com ens hem anat sostenint les unes a les altres i com també el compromís que ens ha fet de motor també, no? O sigui, de tenir-ho clar,
comú, no?
de tenir un objectiu comú i també el fet de veure que som moltíssimes. O sigui, a mi que...
Camines enrere i te
trobes. Camines enrere i dius, és que estem convocant manifestacions que no es veien a Barcelona des del procés és que a més hem pujat molt el to de la combativitat, és a dir, no anem a fer manis que són passejos, que també se n'han fet, eh? Uh-huh. Però s'han fet ells, és que s'ha aturat Catalunya, no? S'ha aturat la P7 sencera. I això també requereix d'una pèrdua de por que t'ho fa, o sigui, que t'acompanya el fet de ser moltíssimes i tenir clar que allò és el que s'ha de fer, no? El dia 27, que va ser el dia que es van fer els talls, hi havia mesa, no? Hi havia mesa de negociació i el departament pels passejos se sentia clar, és que fins que no aixequin els talls no ens podem asseure a la taula, perquè això és com negociar amb una pistola sobre la taula. És com, benvinguts PSC, això ja no es negociarà en pau social. Uh-huh. Ja ho vam intentar a principi de curs, no hi va haver manera. O sigui, també la responsabilitat del govern de com hem arribat fins aquí, eh? Uh-huh. És a dir, que mentre no hi havia gent al carrer, ens dèiem que sí, però que ens ho pintéssim a l'oli. Uh-huh. Vull dir, hi ha hagut dos acords, que benvinguts siguin, però que són insuficients, que s'han fet perquè hi havia gent al carrer, perquè hi havia gent mobilitzada i gent disposada a deixar-s'hi molts diners, amb molt sou, molt de temps i un preu molt alt per tothom, eh? O sigui, a nivell, doncs això, no? El fet de dedicar-li tant de temps, al final la democràcia real, no? I la democràcia directa requereix de molt de temps de mantenir-te informada, de debatre, de prendre decisions, d'executar aquestes, no? De posar en marxa aquestes decisions que es prenen, que tothom s'hi ha deixat molt, molt bona part de la vida, i això també és el que ens ho fa sostenir el col·lectiu i el suport mutu.
Diguem que, per una banda, les condicions han portat a aquesta situació, o sigui, s'ha generat tota aquesta cicle de mobilitzacions per la mala gestió, s'han forçat a arribar aquí, però també això s'ha construït de l'altra banda, o sigui, de la banda de la nostra classe, diguem, ha hagut una construcció que no ve d'un any, ve de temps, de construcció que es fa des de les organitzacions sindicals i també, imagina, amb aportació de les organitzacions estratègiques, que alguna cosa tindran a dir o no sé què opines tu.
Mira, ara estem en un debat, no?, que si les assemblees són legítimes, no són legítimes... Uh-huh. Les assemblees són legítimes, no? O sigui, això primera. És a dir, he tingut molts debats sobre això i al final és com... Mira, en una mobilització, qui pren les decisions, en conjunt, ha de ser qui està participant d'aquestes mobilitzacions i, per tant, qui està posant tota aquesta voluntat, no? El que dèiem. Perquè un dels debats era com a la consulta votarà la gent que no ha fet vaga. Uh-huh. Bueno, o sigui, clar, la consulta online hi ha votat gent que no ha fet vaga, no? Però en la construcció de com havien de ser aquestes mobilitzacions, no? En aquesta essència, qui ho ha construït són les assemblees de centre.
Sí, el que parla, no? És que ha baixat, diguem,
sí, clar, o sigui,
al centre.
Crec que és important posar en valor aquest canvi també de com s'està executant la
tasca, les formes
sindicals, no? Uh-huh. I els sindicats hem de ser-hi perquè som la gent legalment reconegut, lamentablement, no es reconeixen les assemblees, uh-huh. No? I perquè ho dinamitzem. Una de les reflexions que fem amb algunes companyes és, clar, quan les vagues del Cambrai, no?, que es van crear assemblees de zona, no?, assemblees de centre, etc., sobretot les assemblees de zona, s'han anat mantenint durant tot aquest temps i per mi és una de les claus, és a dir, que no vam deixar caure allò que ja havíem construït fa uns anys i que a partir d'aquí, clar que no estaven en el seu... quan vam començar no estaven en el seu moment més àlgid, però el fet de que existís aquesta estructura i de que s'hagués mantingut de manera latent ens ha permès poder fer el salt a reengegar-les, no? Uh-huh. A despertar-les, per dir-ho així, tot i que de vegades en altres termes, eh? Uh-huh. Llavors, els sindicats hem de ser-hi, però també hem de tenir molt clar que si estem podem fer totes aquestes mobilitzacions és perquè hi ha una plantilla que està responent. Uh-huh. I hem d'escoltar molt atentament aquesta plantilla, perquè si no, no tindria sentit que nosaltres convoquem unes mobilitzacions que les plantilles ens estan dient que no volen seguir.
Sí, no, una avantguarda que tira d'algo que no, no hi ha no, ningú darrere.
Hem de diferenciar molt bé entre la dinamització, no? Entre el poder fer propostes i ser una avantguarda que va a l'esquena del que diuen les plantilles, que és el que li ha passat a Comissions UGT. Uh-huh. No? I el que deia sobre les organitzacions estratègiques, clar, jo hi he estat, no? Mm. He estat en BAT durant molt de temps, no? En el moment en què passo a ser secretària general de la Federació d'Ensenyament de CGT, doncs passo a ser col·laboradora, precisament perquè no hi hagi, no?,
aquest conflicte
fins i tot meu intern, no? Però a mi el que m'ha servit és, d'entrada, per tenir un entorn militant, no?, del que dèiem abans, també d'anclatge, de que hi ha companyes, que hi ha coses que estan veient una mica més des de fora i no tant en l'espiral, no?, de negociació, vaga, mani, reunions, no? Doncs de poder tenir un anclatge una mica més acurat a la realitat i fins i tot d'anàlisi del moment històric. I també per la formació, és a dir, les formacions i les reflexions, doncs fent la línia política, no?, quins han de ser els objectius, etc. Tot això també m'ha donat una base per poder afrontar aquesta situació. I no només a mi, és a dir, dins de la CGT hi ha moltes altres companyes que estan en altres organitzacions estratègiques que segurament, no n'hem pogut parlar en profunditat, però que segurament també, doncs l'experiència militant en organitzacions estratègiques o fins i tot en organitzacions de més de base, no? També ens han aportat molta visió, és a dir, que és que això no es munta,
sí, no,
no es munta de nit al dia, no? I per tant tota l'experiència militant, vingui d'on vingui, és molt necessària, sobretot en situacions com les que estem vivint ara mateix a Ensenyament a Catalunya.
I creus que això, aquestes mobilitzacions d'ara, obren un nou cicle, que s'estendran a altres sectors? Ja sé que és jugar una miqueta a la bola de cristal, però la sensació que donen a vegades és que això és com un començament. Ja sé que no ve d'aquest curs, que ve de molt d'enrere, perquè parlàvem de que se construeixen coses que després se reactiven o se serveixen com a base per al següent cicle o per a la mobilització, que són molt necessaris aquests espais. Però clar, ara ve l'estiu pel mig, sabem que a vegades és com una cosa estranya. El setembre, com s'encara o creus que s'encararà?
Mira, respecte als altres sectors, tampoc cal tanta bola de vidre, eh? És a dir, tenim les biblioteques amb veïna.
Sí, no, de fet, pensant en això, parlant amb l'Iru, de que el proper hauria de ser la sanitat, perquè està a punt d'esclatar, però que hi ha altres sectors que estan...
Hem compartit espais amb metges, no? Crec que una de les coses molt interessants que ha passat en aquest cicle de mobilitzacions o en aquest curs de mobilitzacions, més ben dit, sí, és que s'ha aconseguit que aquestes mobilitzacions i aquestes reivindicacions no són només una cosa de docents, sinó que són molta més gent les que treballem a les escoles. I crec que també és important que la sanitat es faci aquest pas. No? És a dir, quan es fan els sindicats de RAM i no els sindicats corporatius, també va d'això, no? I el que dèiem de la formació, doncs per mi haver recollit això i tenir molt clar que per poder fer front a l'emergència educativa calia que hi fóssim totes les treballadores i no només una part de les treballadores, que a més són les que tenen més privilegis i més reconeixement social, ha sigut important, no? I ens ha cohesionat moltíssim i també és una de les coses que ens ha fet poder sostenir aquesta lluita, no? Per exemple, doncs en aquest cicle de maig i juny, no?, hem tingut dues aturades concretes d'escoles bressol. Doncs pel que fa a sanitat, crec que serà molt important poder fer també aquest pas doncs al final, no?, qui t'arregla o qui t'obre quan t'operen és el metge o la metgessa, però té tot un equip darrere que no podria fer tota la feina que fa, no ens podrien curar, no?, diguem-ne així, no podrien cuidar la nostra salut.
Si al voltant no tingués.
Si al voltant no hi hagués infermeria, no hi hagués administració, no hi hagués neteja, no hi hagués tècniques, és a dir, hem d'entendre que com, doncs, igual que l'educació és un sistema complex, és que la societat és un sistema complex i, per tant, qualsevol espai que reproduïm doncs és important. Fins i tot doncs, el que diu la Nuri, no? De quan s'hacen chorizos, no és només la persona que els està liant, mm-hmm. és que hi ha tot, no? Hi ha tot un procés. Doncs hem de tenir clar que quan ens posem a fer mobilitzacions hi ha de ser tot el, no? Han de ser totes les persones que participem dels processos X. Hem viscut també tots els problemes i totes les reivindicacions que han fet les companyes maquinistes, no? de la Renfe. Tenim les vagues de l'Ajuntament de Barcelona, tenim les vagues de biblioteques. Bueno, és que potser el que hem de fer és encaminar-nos cap a una vaga de serveis públics o cap a una vaga general. Uh-huh. És a dir, no pot ser que les persones que estan sostenint l'estat del benestar, no? O sigui, que l'estan executant en el seu dia a dia, en la seva feina, estiguem tan precaritzades i que s'estigui premiant tant doncs anar en el sector privat que no aporta a la societat. Vull dir, o almenys com a mínim des del meu punt de vista.
Clar, això, ara que has dit lo de la vaga general, que jo tinc la sensació que potser és molt subjectiva, però que hi ha com més voluntat de fer vaga, més reconeixement de la gent que fa vaga, menys oposició, però clar, potser vivim una bombolla, com ja és abans. I clar, s'està parlant de construcció d'una vaga general de cara al final de curs, jo crec que més 2027, però bueno, s'està treballant cap allà i crec que aquestes mobilitzacions més sectorials, diguem, o més de... Sí, sectorials, creen com un foc que va cuinant la cosa o pot ser que vagi en contra? La suma de focs va fent un foc més gros?
Per mi sí, sempre sí. És el que dèiem abans, no? Hem pogut mantenir les assemblees en estat latent, no? Clar, evidentment, si tu vas... O sigui, és important que cada sector també pugui tenir la seva veu. Hem de trobar aquest equilibri, no?, entre el que dèiem de... Anem totes a una, no?, però que cada sector tingui la seva veu, i això és un equilibri molt delicat, i ho hem estat vivint.
És el que passa clarament de la complexitat, no?
Exacte, no? Llavors, que cadascuna tingui el seu espai i la seva pròpia reivindicació és important, i a més, no?, aquesta... També és com aquesta escalada de... ho hem vist, amb les vagues d'ensenyament, hem vist que hem anat fent una escalada. O sigui, vam començar amb dues manifestacions tranquil·les. O sigui, hi va haver dues manifestacions. Una, la del 24 de gener, que estava nevant a Barcelona, que no hi havia rodalies. O sigui, aquella manifestació... Però tot i així, hi havia moltíssima gent. No?
És el que dèiem abans, no? Que s'havia generat tot una... Clar. És que hem de fer alguna cosa, no?
I sobretot surt d'aquest compromís que la gent... O sigui, crec que hi ha un punt en què la gent o que les plantilles hem pres consciència que ja no ens podem estar queixant des del sofà. Que queixar-se des del sofà no serveix de res, no? Cal fer un pas endavant. I mica en mica, això no és un pas fàcil. És a dir, doncs per les que portem molts anys militant, ho tenim molt clar i de vegades també ens desespera, no? Però mira, una de les formacions de CGT, la companya que és la secretària d'Acció Sindical de l'Estatal, no?, deia, clar, ens enfadem quan les nostres companyes no fan vaga, no? Ens enfadem moltíssim, no ho entenem, no? Nosaltres que som sindicalistes, que ho tenim claríssim, que sabem que a més guanyarem, perquè ja ho hem viscut en altres moments, no? I ens va fer, val, molt bé, quin és el sou mitjà? 1.800 euros, va, anem a ser generoses. Quants diners necessitem per viure? No?
I... Treus lloguer?
No, clar, o sigui, treus lloguer ja no et queda res, no? I a més, clar, o sigui, jo vull poder anar al teatre, vull poder anar al cine, me'n vull anar de vacances, m'agrada poder omplir la nevera, m'agrada poder de tant en tant anar a sortir fora. Quan les meves amigues és el seu aniversari, m'agrada poder fer-los un regal, no? Llavors era com un... És que em falten diners a final de mes? Vale, amb un sou de 1.800 euros, amb un dia de vaga, quan et resten? És que he de demanar un crèdit per fer una vaga. No és aquesta, eh?
Sí.
Però perquè entenguem que de vegades fer aquest pas és difícil, És difícil. Ja no em poso en les pors de m'acomiadaran, no? Que a més, doncs, quan tens una mínima formació laboral saps que això no pot ser, que si passa, doncs
cal. Però la por.
Però la por hi és, la por hi és, no? I el punt és superar aquesta por juntes. Llavors, mica en mica. Mica en mica, i també, lligant-ho amb el que em preguntaves, és clar, si s'ha vist que hi ha aquesta mobilització, ensenyament, que ha funcionat, no? O que està funcionant, per molt que no haguem arribat a l'objectiu final, està funcionant. Hi ha uns acords parcials que són insuficients, no me'n cansaré de dir-ho, però hi són. Estem posant el govern del PSC contra les cordes. Estem també en una situació d'aprovació de pressupostos en què també s'està apretant a la resta de partits. Sí, està molt bé que doneu suport a la vaga d'educació, però per què esteu aprovant uns pressupostos que no hi ha una bona inversió? I ja no em poso ni amb el 6% de la llei d'educació, perquè n'hem parlat moltíssim. Però clar, si això és un exemple, i el següent pas és sanitat, a més, doncs el que dèiem, no? S'entén com en la globalitat de les persones que mantenen la salut pública. I després ens trobem que, doncs, maquinistes, no? O sigui, tota la part ferroviària també s'hi afegeix. A més, vull dir, com moltes gràcies, no? O sigui, crec que no som conscients de la feina sindical que s'ha fet per cuidar-nos a totes. És a dir, que un accident de tren, bueno, lamentablement ho hem vist, no? Doncs, també és aquest punt de com ens estem cuidant, no? Parlàvem també, no?, que educació té a veure amb... Hi ha una part laboral, però hi ha una part, no?, de defensa de l'educació pública, no? Jo crec que el xulo que estem veient és que moltes d'aquestes vagues van del suport mutu, va de que les treballadores del sector ens posem en vaga per defensar un servei públic, no? I això a mi em sembla políticament molt interessant.
I s'hi va interconnectant, jo crec. O sigui, jo crec que quan vam fer l'enquesta el dissabte passat, molta gent estava molt receptiva a fer vaga. Cosa que em va sorprendre, perquè lo comú fa no gaire era com, no, jo tenen me quiten del sueldo, no...
Bueno, és que...
I ha canviat, jo crec que ha canviat una miqueta el xip, i aquest és el punt que veig com més, quasi més important, en el sentit de que pot donar peu a moltes coses, o sigui, s'obre una finestra important.
Sí, i que quan dèiem, no? Contem aviam quan me falta sueldo para...
Sí.
No, me sobra més para llegar a fin de sueldo, no? És que hi ha un moment en què quan estàs a menys 300 euros cada mes, està a menys 400 cada mes, et ve d'aquí. No? O sigui, quan la situació és desesperada, també és molt més urgent prendre mesures i passar aquesta acció, i crec que estem arribant a aquest punt. És a dir...
I mira que molta gent no coneix la caixa de resistència com a eina.
Exacte.
Que l'introduïa alguna vegada i era com, però això com va? Que si això se gestiona bé i se fa bé, pot donar peu a que això s'obre no la porta, sinó les dues portes, i sigui un flux molt important de canvi de xip.
Sí, bueno, clar, les caixes de resistència són imprescindibles, són absolutament imprescindibles. També hem de ser conscients que potser fa poc, no?, que estem, o sigui, el País Basc,
yeah.
El País Basc, que, no?, a mi jo me'ls miro amb una enveja sana, si és que això que existeix, hem d'arribar a aquest punt de caixes de resistència que realment puguin sostenir vagues molt més llargues, però bueno, també hi ha, o sigui, també hi ha el punt de suport mutu. És que a vegades també ens pensem que les caixes de resistència són només diners. Potser les caixes de resistència és la pagesia, no? que també ha estat en peu de guerra durant aquest curs i durant l'any passat, no? Potser tot allò que no poden vendre, no? Doncs es posa a una caixa o a un menjador conjunt, comunitari, col·lectiu, no? Jo sempre ho dic, és que el límit és la imaginació. De vegades, com que ens acabem encotillant en coses que és on ens porta el mateix capitalisme, eh?
I les pors.
I les pors, no?
Quan no veus ningú darrere, dius, hòstia, com ho tiro jo endavant, això?
Clar, però bueno, no, el que deia, les caixes de resistència són una gran eina, però a vegades no són només diners.
Mm-hmm.
O potser és tenir espais on tenir cura de les criatures mentre les famílies mm-hmm. estan anant a assemblees, també. Mm-hmm. Per què
sí.
no?
Sí, no, a vegades se parla molt d'una eina sense veure tot el conjunt que potser és l'eina. El sindicat és l'eina que acull totes aquestes microeines que fan sí. possible tot això. Doncs moltes gràcies per l'entrevista.
A vosaltres per dedicar-hi el temps i a la gent que ens escolti. Bé. Però abans d'acabar, afilieu-vos. El sindicat anarcosindicalista que us agradi més, que us faci menys ràbia, més igual, però organitzem-nos i seguim juntes.
Gràcies.